La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este viernes en el que comienzan ya los Juegos Olímpicos de París, el mayor desafío de seguridad en la historia del deporte. París, te puedes imaginar, es hoy una ciudad completamente blindada y más después de ese sabotaje, ese ataque masivo a la compañía de ferrocarriles con la intención de paralizar su red de trenes de alta velocidad. Varios incendios intencionados esta madrugada han afectado a 3 de las 4 líneas francesas donde se están registrando retrasos y cancelaciones. Allí en París está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE con Manolo Lama a la cabeza. Manolo, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A las 6:30 para que comience la ceremonia de inaugural y evidentemente la noticia sigue siendo ese sabotaje que prácticamente ha bloqueado a todo un país. José Luis Corrochano, empezamos a tener ya las primeras reacciones, no solamente por parte de la organización, sino por el gobierno francés.
El primer ministro francés, Gabriel Attal, ha hablado de consecuencias para la red ferroviaria masivas y muy graves y ha dicho que los servicios de inteligencia están buscando ya a los responsables. La presidenta de la región de París, Valérie Pécresse, ha dicho que es un intento de sabotaje de los Juegos Olímpicos y pide a los viajeros que puedan posponer el viaje, que no acudan a las estaciones. Hay muchos problemas con las conexiones con los países al este de Francia, como es el caso de Alemania, y Eurostar ha pedido cancelar viajes no importantes. Recordemos que afecta a 800.000 pasajeros y hay imágenes de estaciones con muchos pasajeros esperando su tren. Mathieu Chabanel, director del Servicio Nacional Ferroviario.
Estos actos criminales consisten en cortar y quemar los cables de las vías férreas. Incluso algunos cables han sido también robados. Hay que reconectar uno a uno los cables porque afectan a los dispositivos de seguridad, a los semáforos, los interruptores. Por eso hay que testar que todas las reconexiones se han hecho bien y que podemos restablecer el servicio de circulación. Es un trabajo de orfebrería el que tienen que hacer los equipos y que ahora continúa para poder restablecer al completo la circulación.
Bueno, la segunda gran preocupación es que prácticamente todas las comunicaciones están bloqueando. Pilar Casado viaja en un tren desde París a Lille. Pilar, cuéntame qué es lo que está ocurriendo.
Pues que este tren tenía que haber llegado a las 12:07 a Lille, es la 1:02 de la tarde y todavía no ha llegado a la ciudad francesa. El motivo es que la alta velocidad está trabajando a velocidad más que reducida. Olvidaos de los 300 kilómetros, va prácticamente a velocidad de un cercanías e insisto, este tren acumula ya 55 minutos de retraso.
Bueno, en teoría hoy era el día que los parisinos comenzaban sus vacaciones, el día en que todos salían de la ciudad para alejarse de los juegos. Dani Gil, cuéntame el cabreo monumental de los ciudadanos de París.
Hoy empiezan las vacaciones para mucha gente que tenía previsto marcharse de la capital francesa y en algunos casos han tenido que cambiar de planes a última hora. El enfado es monumental a pocas horas de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Bueno, una ceremonia inaugural que evidentemente va a ser un auténtico espectáculo a lo largo del río Sena, pero el denominador común, Fouto, es la seguridad.
Estamos en el centro de París, en la zona de Trocadero, por aquí van a pasar las embarcaciones de las diferentes delegaciones y es imposible dar 10 pasos sin encontrarte a un policía o agente de seguridad. Petición de acreditación, DNI, pasaportes, QR, absolutamente de todo. Más de 45.000 policías, 20.000 miembros de la seguridad, 18.000 militares, más de 2.000 agentes de refuerzo de otros países. Y es que cuando decimos que son los Juegos Olímpicos de la Seguridad, no es una frase hecha.
Bueno, nos marchamos directamente al río Sena, al Pantalán, donde en teoría van a embarcar la delegación española en apenas 5 horas. Germán Dobarro, ¿qué tenemos por ahí?
En el punto exacto donde va a embarcar la delegación española, a orillas del Sena, en una zona tenemos la biblioteca François Mitterrand, al otro lado, en la otra orilla, tenemos el Zoo de París, el día es plomizo, como venimos contando, las medidas de seguridad extremas, la expectación es máxima, el centro de la capital gala está blindado y aquí estamos aguardando la delegación española que afronta los Juegos Olímpicos de París con la ilusión de batir el récord de medallas de Barcelona 92.
Bueno, atención que al frente de esa delegación va a estar Marcus Cooper, el abanderado español, y Tamara Etxegoyen. Tamara Etxegoyen vive en Marsella, con el equipo de vela. Ha tenido que coger un tren. ¿Llega a tiempo, Ángel?
Acaba de llegar, Manolo. Era mi gran preocupación esta mañana, a ver si nos íbamos a quedar sin abanderada. Y nuestra Tamara Etxegoyen acaba de llegar a París, o lo que es lo mismo, lucirá muy orgullosa esa bandera de España. Por cierto, eso sí me ha dicho, Manolo, que tienes que buscarte otra reportera. Fue nuestra reportera en alguna ceremonia de inauguración. Me dice que ahora va a tener las manos un poquito más llenas con el tema de la bandera.
Atención, escuchen. Pista central de Roland Garros. Que suenas Nadal.
Esto no vale, tío. Cuando se ponen así no vale.
Puntazo de Nadal y Carreño dice, esto no vale. Malvar, ¿cómo tenemos a don Rafael?
Pues le tenemos como un toro, porque por espacio de una hora está en la pista central de Roland Garros. Ha entrenado Rafa Nadal con Carlos Alcaraz y contra Granollers y Carreño, como hemos escuchado. Sin ningún problema, normalidad en los movimientos, ningún gesto de dolor. Un Rafa que ni se tocaba el muslo derecho vendado de su pierna, ni tan siquiera ha llegado a hablar con el médico. Nadal en la pista corrido, ha saltado, seguro, confiado. El estado físico de Nadal es optimista. Creo que no debe tener ningún problema para jugar y debutar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y hemos podido hablar con su entrenador, con Carlos Moyá, que nos comentaba que Rafa está bastante bien. Por lo tanto, Manolo, creo que tranquilidad y a disfrutar de Nadal en estos Juegos Olímpicos.
A las 2 volvemos los enviados especiales de la cadena COPE aquí a los Juegos Olímpicos de París.
Gracias, Lama. Hasta las 4, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? 1:06. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez. Quines ganes de que comenci aquests Jocs Olímpics a París, oi? Sempre tenim en ment allò que vam viure, els que vam poder estar en viu en directe a les Olimpiades de Barcelona 92. Jo crec que com aquelles cap ni una, eh? No perquè estem aquí a Barcelona i tiremos per a nostra casa, però és que certament va ser espectacular la posada en escena i després com van treballar els nostres esportistes. Esperem i desitgem que tot vagi perfecte en aquestes Olimpíades i seguir-les sobretot aquí, a través de la cadena COPE, com també els temes importants que tenim ara preparats per aquesta part del programa Migdia COPE Catalunya i Andorra.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es. De hecho, este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con línea directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Cariño, que me han liado al salir de la oficina. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra, por fin? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. El detergente Ariel original estaba y no nos quedaba. ¡Ay, ah, los helados! Están los Magnum Double que nos gustan. Que con un 50% de descuento merece la pena, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
Avui parlem al programa de la cadena COPE d'un tema molt recurrent, però que no per ser recurrent és menys important. Avui tornem a parlar del tema de la protecció solar, de les cremes, dels esprais, dels aerosols. I atenció, perquè avui m'he trobat amb una notícia que diu que l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ha demanat la retirada de cremes solars de 4 conegudes marques. Sembla ser que no complien amb tots els requisits necessaris per ser una crema per lo que ha de ser, per protegir-nos del sol. Avui és un plaer parlar amb una persona que en sap i molt sobre el tema de la pell i que sempre que el truquem està amb nosaltres, que és el dermatòleg Ramon Grimal. Doctor Grimal, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, un plaer ser aquí.
Igualment, gràcies. Escolti'm, quan escoltem notícies com aquestes de que Sanitat ha demanat la retirada d'algunes cremes solars, què li ve al cap? Què hem de pensar quan passa això?
No és sorprenent. La veritat és que cada vegada ens anem trobant que hi ha més productes químics que s'utilitzen per fabricar cosmètics en general, i en aquest cas que ens ocupa ara per les cremes solars, que contenen aquestes substàncies que creiem que són segures i al cap d'un temps de ser utilitzades doncs es comença a veure que no són segures del tot o que tenen una mica més d'absorció del que voldríem i ens trobem en una situació una mica absurda. No? Teníem els nostres avis que es protegien bé ells amb roba de la pell i no hi havia cap problema, de cop va aparèixer aquesta moda, traiem-nos la roba i ens podrem protegir amb cremes solars. Però resulta que no és tan saludable com tapar-se amb roba. No? I una mica el que els dermatòlegs estem intentant reconscienciar la població és que si vostè es vol protegir, tapi la major part de la seva pell amb roba i d'aquesta manera només haurà d'utilitzar productes químics en zones petites. Per tant, la dosi sempre serà molt menor. No? Vull dir que sempre aquestes coses és un tema de dosi. No? Com més quantitat de producte em poso, més risc tinc d'absorbir-lo. I això és especial amb els nens petits. No? Si tinc la pell molt prima, molt sensible, l'absorció encara és més alta. Per tant, si tens un nen de 4 anys jugant a la platja, no li treguis la samarreta per posar-li crema a l'esquena. Deixa-li la samarreta i només hauràs d'utilitzar crema doncs una mica a les mans, a la cara, etc.
I als peus, que també es cremen i molt, eh?
Sí, també, i tant, jo crec.
Escolti'm, amb el tema del canvi climàtic hauríem de conscienciar-nos de que qualsevol dia la radiació solar ens pot fer mal, ho dic perquè, el fet de desestacionalitzar, el tema de fer servir cremes protectores és superimportant, no, doctor?
Sí, podríem dir que el canvi climàtic el que més fa és variar la temperatura, que seria la radiació infraroja del sol, i no tant la radiació ultraviolada, que seria la que provoca el càncer de pell. No? I les cremes solars, sobretot, protegeixen de l'ultraviolada i no de la infraroja, però sí, podríem dir que és una bona norma, sobretot si teniu els ulls verds, els ulls blaus, si teniu la pell delicada, sou molt, molt blanquets, els cabells rossos, pèls rojos, aquestes persones és bo que es protegeixin cada dia, perquè si no aquesta microacumulació, avui 5 minuts, demà 10 minuts, durant tot l'any, és el que fa que els dermatòlegs no veiem càncer a la panxa o a les cuixes, que són llocs on ens hi toca el sol a l'estiu, sinó que veiem la major part dels càncers a la cara, a les mans, zones on cada dia de l'any ens toca una mica el sol. Podríem dir que no tenim prous vacances per desenvolupar càncer d'estiu, sinó que acostumem a tenir càncer als llocs on ens hi toca el sol, tant a l'hivern com a l'estiu. Per tant, protegir-se cada dia és una molt bona mesura d'evitar patir càncer de pell.
Doctor Grimal, sempre es parla del fet de que la pell té molta memòria. Si avui ens cremem, potser que d'aquí 10 anys aquesta cremada digui «Hello, sóc aquí», no?
Sí, aquest concepte es refereix sobretot en aquest factor acumulatiu. Hi ha persones doncs, que quan són més joves han fet una mica el ximple i llavors de cop, al voltant dels 40 anys, doncs, se n'adonen que allò doncs, estava mal fet i volen corregir-ho. Però en aquella edat ja no hi són a temps, perquè aquella radiació acumulada no hi ha manera d'esborrar-la. Llavors, totes les hores que he sumat al llarg de la vida, encara que jo em tingués en un convent i no tragués ni peu ni cama de la meva cel·la tot el dia, doncs la pell se'n recordaria d'aquelles radiacions rebudes i ens acabaria doncs, demostrant que vaig tenir aquella cremada, o de vegades ni sense cremada, ens acabaria demostrant doncs, que hem sumat masses minuts d'hora al llarg de la vida i que la nostra pell doncs, ja fa aquest càncer.
Fa uns dies escoltava i llegia a un futbolista molt mundial, a nivell mundial famós, que deia que com ell pren el sol durant tot l'any, ara ja no pren protecció perquè diu que ja té la pell con callo de sol. Això del callo de sol, sí. Això és una xurrada, no?
Sí, això és un disbarat. Penseu que, per exemple, els pagesos o els pescadors que no es cremen mai són els que pateixen més càncer de pell perquè tenen més acúmul d'hores, no? És un tema d'hores acumulades. Per tant, si una persona no es crema perquè ha estat molt al sol, doncs el que ha fet, evidentment, és irradiar-se massa. Una altra cosa és que jo tingui una pell molt fosca, que sigui una persona de raça negra o que sigui de raça gitana, doncs llavors, en aquest cas, encara que estigui a l'aire lliure, és probable que sense aplicar-me crema no arribi a patir càncer de pell. Però seria un error pensar que si prenc el sol de manera progressiva i no em cremo, no tinc perill. encara que no em cremi, segueixo sumant minuts i depèn del tipus de pell, arribaré a tants minuts fins que no em sortirà el primer problema cutani.
Escolti, quan comprem, jo sempre dic zapatero a tus zapatos, en el sentit de el pa on s'ha de comprar? Al forn, tot i que el venen a benzineres. On s'ha de comprar les coses de medicaments? A la farmàcia. On s'han de comprar les cremes o protecció solars, doctor?
Aquesta és difícil, aquesta és una pregunta difícil, perquè realment hi ha una agència europea que obliga a qualsevol producte de protecció solar a passar per un laboratori que otorga el número que posa aquell producte. És a dir, tu no pots dir fabrico una protecció 30 o fabrico una protecció 50. Has d'enviar a l'agència Colipa la teva crema i ells et diran això li autoritzo com a màxim fins a 33, i llavors tu poses protecció 30. I això ho compleixen tant les del supermercat com les de la farmàcia. Una altra cosa és que hi hagin altres productes afegits a dintre, doncs que puguin ser una mica més perillosos, sobretot amb gent que tenen tendències al·lèrgiques. Però, en general, un producte de protecció 50, tant si és comprat en un súper com una farmàcia, protegeix amb el mateix factor de protecció.
Molt bé. I com sé quin tipus de foto, de pell tinc? Això m'ho ha de dir un dermatòleg, no?
Sí, hi ha una mica de sentit comú, això en diem el fototipus. Les persones que tenen els ulls més clars, verds o blaus, normalment va associat a cabells més clars, rossos o pèls rojos. I aquestes persones tenen un risc molt més alt. Per tant, si vostè que ens està escoltant té la pell clareta, els ulls blaus o verds, cabells rossos o especialment pèls rojos, protegeixis molt del sol perquè té un risc molt alt. Les persones a l'altre extrem, que allò que dèiem abans, doncs una persona marroquina o sud-americana, una persona de raça negra, una persona de raça gitana, aquí el risc és molt diferent i pot ser molt menys estricte amb la prevenció. I els que vivim aquí i ens toca la pell per la zona, que en diem fototipus 3, que seria el fototipus mediterrani, sí, que no és ni un extrem ni l'altre, tenim els ulls marronets i els cabells més o menys castanys, aquestes persones, doncs, serà en base a quantes hores arribem a sumar al llarg de la vida. De fet, si ens mirem doncs, una persona de 60 anys a la cara, doncs, evidentment, li veiem més taquetes, encara que tingui doncs, una pell fosca, que no pas anar a la panxa, que la porta normalment doncs, tapada amb la camisa.
A l'hora de comprar un fotoprotector, hi han de tot tipus, olis, espumes... Quin seria el més recomanable?
Jo diria que el fotoprotector més adequat és la roba. Recordeu aquest concepte, la roba no fa mal. Per protegir-nos, no em trec la roba. Si vull treure'm la roba, no m'estic protegint, m'estic exposant. Per tant, protegir-se és deixar-se la roba posada. Si volem tenir zones del cos que ens és incòmode, doncs anar amb guants no ens agrada, anar amb gorra no ens agrada, no volem anar doncs, amb una mascareta a la cara, que és una opció també vàlida per protegir-se especialment el nas, que és una zona on veiem molt càncer de pell, llavors hem d'utilitzar els productes en general més greixosos, són els que millor protegeixen. I el que ens agrada molt que és posar-nos un esprai perquè embruta molt poc, doncs una part molt important d'aquest esprai acaba a l'aire, se'n va en el veí de la tovallola del costat,
sí,
i poc acaba sobre la pell, no? I llavors aquestes cremes, això que dèiem, aquella agència que us deia, la Colipa, que diu aquesta crema té factor 30, això està calculat si apliques uns mil·lilitres per centímetre quadrat de pell.
I cada X temps, no?
Cada dues hores, efectivament. Per tant, si jo passo la mà de pressa, mal repartida, etcètera, doncs esclar, queden zones mal protegides. Si no la reaplico cada dues hores, ja tornem a ser. Si el nen s'ha banyat l'aigua de mar, o li passo la tovallola, o es revolca amb la sorra, doncs tot això, evidentment, influeix. En canvi, si deixo aquesta samarreta posada, tots aquests problemes no hi són. Està uniformement posada, tots els centímetres de pell, no cal reaplicar-la cada dues hores, no caduca, no pica, no embruca, no contamina i, a més, no em perjudica quan l'Agència Espanyola del Medicament ens digui escolta, aquella crema que ens pensàvem que era segura, doncs resulta que no ho és, no? Això amb les samarretes fins ara no ha passat mai.
Efectivament. Escolti'm, és positiu prendre el sol, s'ha de dir que és bo per la salut, no? Dona aquella vitamina que és necessària.
Ai, aquesta és una pregunta complicadota, no? Podríem dir que el sol és plaent. Podríem dir que el sol és plaent, ens agrada. I en general, la majoria d'animals busquen aquest plaer del sol. Podríem buscar-li excuses a partir d'hormones que se segreguen al nostre sistema nerviós central, que venen estimulades per la llum. Per tant, en general, ens agrada aquella sensació, fins i tot d'escalforeta, doncs, a l'hivern, tocar que ens toqui una miqueta el solet, els primers dies de primavera, en general és agradable. Per tant, si contem que la persona que té una sensació agradable és més feliç, i si és més feliç està més sa, doncs podríem dir que sí, el sol ajuda en això.
Molt bé.
Ara bé, si anem a cosa més fina, podríem dir que tot el de més és negatiu.
L'entenc.
A nivell dermatològic, la radiació solar fa mal. Com més clara tinguis la pell i com més hores facis, més mal et farà.
Efectivament. Doctor Grimal, només hi ha fins a protecció 50? No hi ha més número, més amunt? O...
Sí, hi ha proteccions fins a 100. Aquesta agència que us comentava abans no autoritza més de 100. Va haver un moment que va ser una locura, perquè cada laboratori podia posar el número que volia, i llavors era una competició. No? Jo aquest any faig 60, jo 70, jo 83. I cada any, cada primavera, sortia una protecció més potent. No? Ara el límit és 100. Protecció màxima o pantalla total és la protecció 100.
Uh-huh. Important també hidratar-se els llavis, perquè clar, veig molta gent que té els llavis supercremats, tallats, perquè no se'ls hidrata, no es posa cacau, dic jo, cacau per dir-ho d'alguna manera.
Sí, més que la hidratació, en el cas del sol, evidentment és la protecció labial. Hi ha barres de llavi, protecció 50, i també recordeu això que dèiem, que una bona gorra, una bona visera ens protegeix el llavi. Per exemple, és molt típic en pagesos, en pescadors, és molt típic veure'ls-hi càncer de pell en el llavi inferior, que és una zona doncs hem anat acumulant doncs radiació durant molts anys. No? Per tant, el llavi de sota rep radiació solar i és molt sensible en els raigos de sol. Per tant, poseu-vos crema de protecció solar, i moltes persones ho han notat. I després del sol, de vegades em surt una pansa, no? Aquells famosos herpes simples, sí, que surten al llavi de baix, doncs això és pel mateix motiu. El sol és un immunosupressor, ens baixa les defenses. I si ens baixa les defenses, ens pot activar aquest virus famós de l'herpes simple, o si ens baixen molt les defenses de manera acumulativa, ens surt el càncer. Per tant, el llavi de baix, protegiu-lo amb roba, amb visera o amb crema de protecció solar especial pels llavis, que són les barres de llavis amb protecció solar.
Recomana vostè els After Sun o l'Aloe Vera o del que estiguin fet? És recomanable?
Bueno, podríem dir que si la persona s'ha portat bé i ha fet el que toca, doncs no caldria, no? Com dius, a veure, l'Alcacercer després de la borratxera o més dolç l'aspirina. Diu, home...
És millor no haver-te emborratxat.
Exactament. Procuri portar-se bé amb l'alcohol i s'estalviarà de patir-ne les conseqüències. Aquest seria una mica la visió, no? Però totes aquestes cremes, locions, refrescants, en general no tenen cap perill. I si a la persona li agrada... Però una mica el missatge és que no busquem aquella excusa de dir, com que ja em posaré allò, no passa res, no? Que m'hagi cremat una mica. No. Escolti, vostè, si s'ha cremat, la pell se'n recordarà. Que la cremada li dugui 2 dies, 3 dies o 4 dies. No? Vull dir que l'After Sun, que no ens tregui la sensació de que ens hem portat malament igualment.
Que important, doctor, les revisions anuals, almenys un cop a l'any, al dermatòleg. Vostès estan molt sol·licitats, cosa que me n'alegra. No sé si és que manquen professionals o que són masses les persones que van a visites.
Sí, hi ha hagut ara una mena de boom, sobretot jo crec que també basat en temes molt estètics, que abans la gent només anaven al dermatòleg per temes de salut, i ara doncs molta gent va al dermatòleg també per coses d'estètica, i ara hi ha un interès tal en l'estètica, tothom es vol mirar, tothom es vol cuidar, hi ha aquesta por tremenda de l'envelliment, que ningú no vol aparentar envelliment, i els dermatòlegs una mica, alguns dermatòlegs, no és el meu cas, doncs es dediquen molt a cuidar també aquests aspectes purament estètics de la pell, i llavors, esclar, això augmenta molt el número de visites, perquè van al dermatòleg no els malalts, sinó també els sants, no? Llavors, esclar, és el doble de feina. Lo de la revisió anual, ja diria, home,
les pigues i tal, no?
Sí, sobretot en aquestes persones que comentaven que tenen factors de risc, fototipus 1, fototipus 2, pèls rojos, rossets, ulls verds, ulls blaus, pell molt clara, més de 50 pigues, aquests és obligat. Si vostè té la pell fosqueta, els ulls marrons, els cabells marrons, no té massa espigues, no té antecedents familiars, no ha practicat esports de risc solar, que em seria doncs, estar en el surf o a la platja o fer moltes activitats a l'aire lliure, doncs potser una visita anual no cal, però vagi a veure el dermatòleg un cop a la vida i li dirà, escolti, vostè és de risc o no, per tant necessitarà venir cada any o no. La majoria de persones que veiem no els citem cada any.
Doncs ha estat superinteressant aquesta conversa amb el dermatòleg Ramon Grimal, avui parlant d'allò que ja sabem d'altres anys, però que molts de nosaltres no posem, bueno, al dia, o sigui, que no ho fem. I això està molt malament, perquè recordem que la pell té molta memòria i estem parlant de salut, no? Per estar guapos i supermorenos dues setmanes a l'any no cal passar aquest calvari després per la gent que pot tenir després un càncer de pell, que després, doctor, estan tot el dia pensant ai, si hagués fet això, ai, si hagués fet allò altre, però això és el passat, així que hem de tenir molta cura. Doctor Ramon Grimal, dermatòleg, gràcies per estar amb nosaltres. Bones vacances i bona protecció, sobretot la roba, eh? Ja me l'imagino amb la gorra, la samarreta i tot plegat.
Efectivament, estic ara mateix a sota d'un arbre, se senten, no sé si se sentiu aquí darrere, sí, com canten les cigales, i estic amb gorra i amb samarreta posada. Molt bon estiu també amb vosaltres, i recordeu que la roba és el més important per protegir-se del sol.
Gràcies, doctor. Bones vacances. Adéu-siau. ¿Cuánta razón tiene el doctor? Bueno, la 1:25, es muy importante que si te vas a echar a la carretera, como aquel que dice, para pasar estas vacaciones, es muy importante que tengas un buen vehículo. Y si estás buscando uno, te voy a recomendar a los amigos de Récord Motor, porque tienen más de 150 coches de calidad y además que están en perfecto estado. Te van a dar un certificado de 280 puntos con la revisión de todos aquellos aspectos más importantes del coche que garantizan la calidad. Así que entra ahora en recordmotor.com. Recuerda, más de 150 coches con calidad. Si estás buscando cambiarte el vehículo, ya sabes, recordmotor.com.
...10.500 atletas, 32 deportes, 206 naciones... ...más de 329 competiciones, 45.000 voluntarios... ...y 5.000 medallas en juego.
Prácticamente lleno de estadio olímpico.
El espectáculo de los Juegos está a punto de comenzar. Esta tarde, desde las 7:10, sigue en COPE la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Los Juegos Olímpicos en COPE. Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Bona nit.
Viu els teus moments amb Luisa Rodríguez. Aquesta nit, momentos amb Luisa Rodríguez.
Dos, cuatro. quarts de dues, migdia, Cope Catalunya i Andorra, mentre molta gent està amb els ulls posats al cel de París, que sembla ser que plou o no acaba de ploure o deixa de ploure, sobretot tocarem fusta perquè almenys el que sigui la inauguració que puguem veure tots sigui lluïda per la feina que hi ha darrere per muntar tot plegat. Així que, mentre esperem, aviam què temps fa ara a París, el que farem nosaltres és repassar el temps que tindrem aquí a casa nostra. Aprofitem aquesta jornada d'avui de calor continguda amb valors elevats perquè pujaran molt més durant el cap de setmana i al llarg de la setmana vinent. Arriben dies de platja, de muntanya, de rius, de piscines, d'ombra, d'aire condicionat per apaivagar la calor tan marcada de les hores centrals del dia. Així que molta prudència i precaució amb les temperatures tan altes que registrarem durant els propers dies. Els meteoròlegs diuen que des del proper diumenge fins dimecres, inclòs, tindrem força, força calor. Així que molta precaució. I precaució, com sempre, a les carreteres. I com cada dia connectem amb el Servei Català del Trànsit, allà es troba la Fina Araque i ens explica si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Fina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a l'autovia 2 a l'altura de Castellolí. Es troba la calçada totalment tallada en sentit llei de l'interior del túnel del Bruc. Hi ha hagut un accident entre un turisme i una furgoneta i en aquests moments, com dèiem, la calçada es troba totalment tallada en sentit llei. Pel que fa als accessos més immediats a la capital catalana, aturades en aquests moments a l'autovia 2 a Sant Joan d'Espí i també a la zona del Vallès a la C58 a Ripollet en els dos sentits de la circulació, la C17. També aturades entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona. I acabarem situats a l'autopista AP7 a l'altura de Montroig del Camp i de Tarragona. Hi ha en aquests moments uns accidents que tallen un carril de la calçada en sentit nord i provoquen afectació viària. De moment això és tot. Molt bon dia.
Gràcies, Fina Araque, des del Servei Català del Trànsit i bon cap de setmana. Bueno, ja tinc a la taula l'Arnau Vila, Arnau Vila, que és el company d'Esports Cope. Arnau, què tal? Bona
molt
tarda.
Bé, un dia més aquí.
Un dia més, gràcies per ser-hi. Per cert, deia jo que el cel, la mirada posada en el cel a París, què passa? Que hi ha probabilitats que plogui o què?
Doncs sí, a veure, pendents de la inauguració, de la cerimònia inaugural que és avui, i inconvenients de voler organitzar una celebració a l'aire lliure, clar. Doncs al final doncs, et jugues aquestes coses.
Bueno, doncs tocarem fusta perquè tot sortir de meravella, però el que farem nosaltres és fer un repàs del que està passant aquí a casa nostra perquè, atenció, Arnau, qui podria marxar del Barça?
Doncs, segons diu el diari Sport, el brasiler Vitor Roque podria tenir una oferta de l'Al-Hilal d'Aràbia Saudí. El Barça, almenys, demana mínim 40 milions.
I relleu a la banqueta del Barça Atlètic.
El filial blaugrana ja té successor de Rafa Márquez i es tracta d'Albert Sánchez, que és el que havia estat segon entrenador fins ara.
I l'Espanyol està concentrat a Navata.
Des de dimecres, que els homes de Manolo González es troben a la localitat gironina. Demà s'estrenaran en un amistós davant el Girona a porta tancada, però...
En clau Girona, nous pretendents, mira que tenen noms complicats, per Dobic.
Dobic, Artem Dobic, doncs sí, doncs quan semblava que l'Atlético de Madrid es posicionava per fer-se amb ell, la Roma també es suma a la cursa pel davanter ucraïnès i així doncs paga la seva clàusula.
El que farem ara és parlar dels equips catalans de la Lliga ACB que segueixen reforçant-se, Arnau.
Sí, primer comencem pel Barça de bàsquet que ha fet oficial la incorporació del base Juan Núñez, que és una de les promeses del bàsquet espanyol. Mentrestant, Pierre Oriola fitxa pel Llei de la seva tercera etapa i torna a la terra ferma 11 anys després. També la penya, ja per acabar, ha anunciat la incorporació de l'aler nord-americà Kaiser Gates.
Més informació d'Esports Cope. Arnau, on seguiràs la inauguració dels Jocs?
Segurament tornant cap a casa, perquè avui és dia de tornar cap a casa meva, cap a Lleida, doncs intentaré seguir-lo per la Cope.
Doncs segur que t'assabentes de tot, escoltant-ho per la Cope.
Segur que sí.
Gràcies, bon cap de setmana, Arnau.
A vosaltres.
1:33, continues escoltant Migdia Cope Catalunya i Andorra.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar.
¿Sí?
Sin grasas.
Sí.
Sin conservantes.
Ayúdeme.
También toca aguantar sin Garci.
Acéptalo.
Lo siento, pero no sé dónde está.
Eso sí, Classics continúa.
Esto va a ser divertido.
Esta semana, las sandalias del pescador. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atenció, obriu bé les orelles, perquè avui en aquest programa us volem donar consells per evitar tenir problemes, sobretot els més comuns, als peus durant aquest mes d'estiu. Qui més o qui menys porta que sigui una tirita, que si s'ha fet mal tallant-se les ungles, que si li han sortit fongs perquè ha estat a una piscina municipal, molta gent no fa servir el calçat adequat. Doncs avui en parlem amb l'Olga Mañé, que és podòloga del Col·legi de Podologia de Catalunya. Olga, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Montse.
No t'hi fixes tu, amb això de la gent amb les tirites, sobretot amb les sabates quan canviem de l'hivern a l'estiu, no? Això és molt habitual.
Sí, la veritat és que per defecte professional, com dic jo, sempre em fixo molt amb els peus de la gent, amb com els tenen, com els porten, si hi ha cures, si hi ha ferides. És una cosa que sembla que va implícita amb la professió i ens fixem molt en aquestes coses. I sí que és veritat que amb el canvi d'estació pues hi ha cosetes que van sortint i que sempre és bo prevenir-les.
En general tenim poca cura, no? Poca salut dels nostres peus amb la importància que té pel nostre cos, això.
Sí, jo crec que tenint en compte que és una estructura que ens subjecta durant tot el dia, des que som petits ens comencem a caminar, ens llevem al matí i estem caminant fins que ens anem a dormir, s'ha de tenir molt en compte doncs, molts aspectes que a vegades dius, bueno, si no em fa mal, tiro endavant, com és el calçat, el tipus de calçat, la mida ajustada del calçat, que s'adapti al nostre peu, les nostres necessitats. No tothom té els peus iguals i fins i tot entre nosaltres mateixos el peu dret i l'esquerra no són iguals, no són simètrics, per sort. Aleshores, sí que és veritat que moltes vegades hi ha coses que no es tenen en compte perquè ens en recordem, com diu la dita de Santa Llúcia quan plou.
Exacte.
Quan ens fan mal els peus, anem al podòleg i a vegades hi anem una miqueta tard.
Fer un estudi del peu seria interessant, no?, que ens ho féssim tots, també per saber si hem de portar plantilles, si no, perquè jo veig moltes persones que pateixen dels peus. Mira, sense anar més lluny, la reina Letícia, que té aquest problema al peu i que sembla ser que des que ella s'ha baixat dels talons i porta aquestes sabates més còmodes, molta gent ha pres una mica de consciència, no?, d'allò que té la nostra reina.
Sí, és cert que un calçat inadequat durant un temps més o menys prolongat evidentment pot afavorir que es formin deformitats. La deformitat com a tal pot ser inclús que tingui algun component genètic, perquè el que heredem és la forma dels nostres ossos, dels nostres pares o dels nostres avis. Llavors, si tu tens un peu amb una certa predisposició a tenir una deformitat i a més afegeixes un calçat inadequat, com és en aquest cas l'ús de talons excessius, perquè tot el que passa de 5 centímetres es considera que ja és un pèl massa, perquè un 65% del cos es desplaça cap endavant, fa que tot el que és l'avantpeu, que és la part que forma, diguéssim, els dits i tota la zona on està el galindó, el juanete, que tothom
sí,
coneix,
sí.
Vagi més comprimida i llavors, com que normalment acaben en punta, afavoreixen molt més aquesta deformitat. No és una regla matemàtica, és a dir, no vol dir que tothom que porti sabates de taló hagi d'estar patint o pateixi en algun moment de la seva vida l'aparició d'un juanete o d'un galindó. Però si tens una certa predisposició, la forma del teu peu també ho afavoreix i a més el calçat no ajuda, doncs anem sumant punts i al final la deformitat pot aparèixer. En el moment que baixes aquest taló i dones més amplada la zona de davant, moltes coses, evidentment, si s'ha format un galindó, no es cura perquè tu baixis dels talons, però sí que és veritat que la sintomatologia, el dolor, la problemàtica a nivell de durícies, d'ungles clavades, d'ulls de poll entremig dels dits o fins i tot a les puntes dels dits millora.
A mi un dia em va dir un podòleg, em va dir, Montse, tu mai fas servir talons, no? I li dic, no, perquè ho sap. Diu, perquè no tens els peus en garra, diu, tens els dits superplans.
Ah, exacte, perquè quan un porta talons, com que van encongint els ditets, perquè clar, el pes es desplaça endavant a fer força amb els dits, és el mateix que portar xancla a l'estiu, que és un dels grans problemes que tenim a l'estiu. Les xancles, les sandàlies molt obertes o que tenen només un punt de recolzament, com és aquest cas, les sabates que tenen la tira entre el primer i el segon dit, fa que perquè no perdis la sabata, inconscientment, perquè això normalment tu no ho fas de manera voluntària, fas força amb els dits, com si els encongissis, sí, perquè és la manera de que la sabata no surti
volant,
quan estàs fent el pas. Vale? Mm-hmm. Llavors, jo sempre dic que abans que portar això seria preferible anar descalç, que el peu va molt més relaxat, però clar, pel carrer està clar que hem de portar una protecció.
Anar amb el, tu deies, 5 centímetres, que això és correcte, perquè anar pla total, com es va normalment amb les sabates d'estiu, no deu ser gaire bo, no? Perquè la circulació sanguínia no, o sigui, no es deu produir gaire bé, no?
Sí, és important que hi hagi el que s'anomena la bomba d'impulsió dels músculs, que és el mecanisme que té el nostre cos quan nosaltres fem un pas de propulsar la sang que ha arribat als peus perquè torni cap al cor, que és el sistema venós. Aleshores, sempre parlem que és bo que hi hagi una diferència d'alçada de menys un dit entre el taló i la part de davant. Mm. Primer, perquè afavoreixes biomecànicament la manera de caminar i també perquè l'impacte no és tan dur. Ens passa moltes vegades a l'estiu que gent que porta sabata molt plana, tipus albarca, o soles molt primetes, o fins i tot espardenyes d'aquestes d'espar que es posen molt, molt a l'estiu, són molt dures. Val? Llavors, quan tu recolzes el peu, el primer que fas amb l'impacte del taló fa que aquesta repercussió sobre el taló ens acabi donant patologies com una talàlgia, o fins i tot que com problemes com un esperó, l'espolón calcani, o que tothom coneix, m'ha salit d'un espolón,
sí, val? No?
Tingui una clínica més aguditzada perquè hi ha una inflamació al voltant d'aquesta zona per l'excés de pressió. I el que comentaves abans, Montse, perdona, del tema de les exploracions, seria bo, igual que seria bo que anéssim un cop a l'any al dentista o dos, que anéssim un cop a l'any al ginecòleg, que anéssim un cop a l'any al cardiòleg, per fer com un xequet. El podòleg també és una figura que hauria de formar part d'aquestes visites periòdiques com a mínim anuals. Per què? Pues perquè els peus estan sotmesos a molta pressió, hi ha petits canvis que amb un bon tractament i un bon estudi ens poden dirigir a tractaments primer més senzills però que després poden ser necessaris ja en situacions en què hi ha molt de dolor. Llavors, com a caràcter preventiu sempre és bo determinar, doncs mira, tens un peu que ara no perquè no et fa mal, però és que potser d'aquí 10 anys portaràs plantilles o d'aquí 12. Quan tu tinguis dolor, ens ho dius. Però ja el pacient sap que té un peu que ha de cuidar.
Clar.
I no esperar quan ja anem tard, saps?
Antigament, Olga, el que eren les sabates ortopèdiques eren horroroses, t'ho dic, perquè la meva germana cada cop que li portaven unes noves eren de lo pitjor, però avui en dia es pot portar aquesta plantilla a les sabates. És millor l'hivern, perquè a l'estiu com portar una plantilla?
Sí, es pot. Avui en dia comptem amb professionals del calçat que es dediquen a peu delicat, a sabates per plantilles. Llavors, per sort, han millorat molt l'aspecte estètic del calçat que ha de portar un tractament ortopodològic. Hi ha un tipus de sandàlies, sobretot per les senyores de l'estiu, perquè són les que més porten sandàlies, que tu pots treure la palmilla que porta dintre i tenen una mena de cassoleta que permet incloure la plantilla ortopodològica, vale, el tractament que nosaltres fem, sí, de manera que no es veu i el pacient pot portar el tractament sempre. En relació als nanos, per exemple, si porten el tractament ortopodològic doncs des del setembre fins al juny, dius, bueno, si al mes de l'estiu no els porta, doncs, bueno, entre cometes, fas una miqueta la vista grossa, perquè el nen la meitat del dia va descalç, està a la piscina, està a la platja, tampoc porta una sabata dient. Però per sort és cert que avui en dia el calçat ha millorat molt i podem portar el tractament ortopodològic pràcticament en qualsevol calçat tenim petites coses en compte. És a dir, tu no pots comprar un calçat que et vagi just ja d'entrada, sinó que has de comprar un calçat que
et
permeti una certa comoditat. Exacte. Uh-huh. I si tens un tractament ja fet, has d'anar amb el tractament, col·locar-lo en el calçat, provar-te-li que vagi bé. Uh-huh. I si no el tens fet, sempre aconsellem que es compri el calçat per portar un tractament ortopodològic posteriorment a tenir el tractament.
Molt bé.
És a dir, no compres primer la muntura i després fas el vidre, sinó que has de comprar una muntura en funció de la graduació que necessita el vidre, de les ulleres.
Bueno, pensem en, ara parlem que estan parlant de sabates i dèiem abans de les ferides, les típiques tirites, amb el canvi de sabates. Tenint una higiene adequada, podem estalviar-nos tenir aquest tipus de ferides i escollint, imagino, el material idoni pels nostres peus, no? Perquè jo quan veig gent que porta sabates que no són de pell, dic, mira quina sort, no? Però jo sempre, sí o sí, de pell.
Sí, és preferible sempre utilitzar productes naturals. Tot el que són resines, plàstics, sempre fan suar més al peu. El peu rellisca, i si un peu rellisca amb un calçat fa que hi hagi més fricció, si hi ha més fricció es formen més durícies i més ferides. Ara és molt típic que quan la gent passa del calçat d'hivern, que va el peu molt protegit, amb el mitjó, al calçat d'estiu, que rossa directament la pell amb l'estructura interna de la sabata, es fan llaguetes, es fan ferides, es fan talls. És molt, molt, molt important cada dia fer una revisió dels peus, mirar que no hi hagi cap zona vermella, que no hi hagi cap ferida. En el cas que això sigui, doncs s'ha de fer un tractament. Normalment, segons com sigui la ferida, potser amb una miqueta de topiònic o de povidona, que és el nom que la gent el coneix, el iode de tota la vida, perquè assequi la ferida i faci un efecte desinfectant i sobretot protegir aquella zona perquè aquella ferida no vagi més, seria suficient. En altres casos, si ja s'ha fet una bullofa o s'ha fet una lesió que s'ha infectat perquè el peu, per molt nets que siguem, es considera zona bruta perquè és una zona que sua i està en contacte molt proper al terra, doncs seria fer algun tractament amb pomada antibiòtica sempre i quan estigui aconsellada per un professional sanitari. Perquè, clar, tampoc podem fer autocures que després...
Millor és pitjor el remei que la malaltia, no?
I a nivell de materials, home, jo personalment, i aquí parlo com a Olga, professional, defujo molt de les tirites tipus plàstic, de les tirites de... que són d'un format en plàstic o d'un format en tela, perquè són excessivament, en un cas, poc maniobrables, vale? Perquè el plàstic no el pots dominar tu per on vols, i per posar una tirita entremig dels dits acabes fent moltes arrugues i et surten més ferides afegides.
Sí.
Les de tela, sí, les de tela s'enganxen molt. Llavors hi ha un material que és hipoal·lergènic i és transpirable, que és el que fem servir molt els professionals sanitaris i amb moltes cures, inclús amb infermeria, que és... la marca comercial és el Mefix, Omnifix i Pafix, però n'hi ha diversos, que és un material més de cotó, perforat, que s'adapta moltíssim, que inclús té un component elàstic i que evita l'aparició d'arrugues en la cura, evita que es facin friccions amb altres zones que potser abans estaven bé i ara s'han vist, o fins i tot el plàstic ens faci el que se li diu una oclusió, que quan te la treus la tirita, la pell està blanca, macerada, com si haguessis sortit de 3 hores a la piscina.
Efectivament. Certament. Escolta, ara que parlaves de piscines, els fongs són més habituals ara a l'estiu, no?
Sí, els fongs són habituals, bueno, són habituals tot l'any. El problema del fong, parlem de fong a la pell i fong a l'ungla, són diferents. El fong que apareix a la pell, que normalment es coneix com a tinya pedis, té diferents variants. Aquest té un tractament determinat i sí que és de fàcil propagació per contacte. Val? El fong de la ungla normalment va més relacionat amb l'utilització d'algun instrument que hagi estat contaminat prèviament. És a dir, si a casa algú té un principi de fongs amb una ungla, resulta que tothom ens fallem les ungles amb les mateixes estisores o alicates, ens ho podem contagiar. Vale? No és tant pel contacte. El que passa que sí que és veritat que espais humits i espais amb calor, vale? Calor i humitat, és un espai meravellós perquè el fong fa festes.
Uh-huh.
També és cert, si tu et dones un cop amb una ungla i aquesta ungla es debilita, el fong, que forma part de la nostra flora corporal, pues aprofita i diu, ui, aquesta és la meva, s'ha debilitat la ungla, a partir d'aquí començo. Problema del fong a la ungla. No dona sintomatologia, per quan la gent se n'adona que té la ungla lletja, com diria, quan es treu les sabates a l'estiu, i els tractaments són lents, que requereixen molta constància per part del pacient. En la majoria de casos milloren, però és molt, molt, molt important la constància.
Escolta'm, no puc acabar aquesta conversa amb tu parlant de com s'han de tallar correctament les ungles. Avui en dia, escolta'm, tires una pedra i surten 50.000 llocs on et tallen les ungles. Bueno, tallen, entre cometes, ja m'entens.
Sí.
Si me les tallo jo, amb tisores, amb tallaungles, i com me les tallo? Quadrades, rodones, piramidals? Perquè, clar, és que n'hi ha...
Sí, mira, Hi ha moltes situacions i cada una té les seves característiques. Nosaltres treballem molt en tenalles, i tenalla més aviat recta. Per què? Perquè la forma correcta de tallar l'ungla la podem donar nosaltres a mesura que anem fent els diferents tallets sobre la làmina. ¿Vale? Problema per mi dels tallaungles. Acostumen a tenir una forma determinada, ¿vale? Que llavors això afavoreix que l'ungla no es pugui tallar recte i vagin fent punxes, espícules.
Vale.
Aleshores això, tant si és en el centre de l'ungla com si és en els costats, pot provocar un problema. L'ungla per defecte i per definició nosaltres sempre aconsellem que es talli recta. Aleshores, què passa amb les cantonades? Si jo deixo una ungla recta a la cantonada, si després em donen un copet, aquesta punxa em pot fer mal. Sí, hi ha un petit truco que jo els dic als meus pacients, que és que agafin una llima i a la cantonadeta li passin per rematar aquesta cantonada, que quedi un pèl més rodoneta, ¿vale? Sense ficar cap instrument de tall als costats. El problema el tenim quan tant tisores com tenalles intentem ficar-ho en el canal, que diem nosaltres, que és als costats de les ungles,
sí.
Per intentar-la fer rodonida, perquè normalment l'ungla és més gran del que es veu. Arriba més avall. I llavors, si no ho talles bé, que nosaltres també, fins i tot, tenint el peu de cara i fent-ho amb coneixement, hem d'aprofundir bastant. Si et deixes una punxa, es converteix en una mena d'arpó.
Clar.
L'ungla continua creixent
i se't clava.
I això es va clavant.
Clar.
I llavors és quan la gent et diu que té l'ungla clavada i les conseqüències que es poden
arribar. Molt de mal.
El consell és ungles rectes, preferiblement. Les mans sí que es tallen rodones, els peus no. Rectetes i les cantonades, per no provocar dolor,
la llima.
Una llima i polir perquè no ens quedi aquest angle recte del tall, sinó que difuminem una miqueta. I sobretot, evitar al màxim introduir cap mena d'instrument de tall o de punxa a la zona dels canals.
Que s'infecta això.
Perquè això pot ser un problema.
Sí. Escolta'm, podríem estar parlant hores i hores, Olga, t'expliques també que és una meravella. Al Col·legi de Podologia de Catalunya teniu a la plana web alguns consells i tal? Ho dic per la gent que ens estigui escoltant.
A la pàgina web hi ha un apartat que és dels col·legiats, hi ha un apartat que és dels usuaris, que allà poden trobar cosetes, i si no, tenim la revista de podologia, que també té accés a través de la web, on hi ha articles que es van publicant i de més.
Molt bé. I si no, davant el dubte, escolta'm, el podòleg, que per
sempre,
això esteu.
Sempre. Preferiblement, jo inclús crec que sempre és bo fer una visita, inclús si tu et vols fer un tractament estètic amb un centre d'estètica, que no estem enfadats ni estem renyits sentit, vull dir, tots som importants, però sempre és bo que primer et vegi un podòleg i faci un tractament correcte i un tall correcte de les teves ungles i després puguem accedir a una part estètica. Si un professional detecta un problema de fons, segurament et dirà, jo no em pintaria les ungles perquè se'n posaran pitjor. Si tens una ungla clavada, és millor tratar-ho abans de que pugui anar més. Si la pintem, la posem maca, però tot el que té ho amaguem a sota.
Sí, i després, que és un altre dia ho parlarem, el tema de les ungles, les pintures aquestes permanents, que escolta'm, d'un-hi-do com deixen després les ungles, però això seria, fiques d'un altre paner, que en continuarem parlant. Escolta, Olga Mañé, podòloga del Col·legi de Podologia de Catalunya, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. I mira, ara m'han entrat ganes d'un massatge als peus, una, saps allò de reflexologia podal? Que mira,
sí, el que passa que això ja és una vertent una miqueta diferent.
Sí, sí, però donaria el que fos, ara donaria el que fos, que em tallin les ungles i que em fa... Oh, no vull pensar-ho.
Bueno, és important portar els peus ben cuidats perquè...
Home, diu molt de la persona.
És fonamental per poder evitar molts problemes.
I tant. Olga, gràcies, bon cap de setmana i bones vacances.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Un petó, adéu-siau.
Adéu.
Enriqueta, necesito una fórmula express para perder unos 4 kilos. Tengo un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido, y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas sacientes que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico, lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una super oferta hoy.
¡Gratis! 28 parches reductores anticelulíticos más el té detox más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós a la piel de naranja. 650-51-52-53.
Bueno, ¿qué quieres hacer una reforma en casa? Toma nota. Se llaman Atelier y te ofrecen proyectos personalizados en reformas de cocina, de baño, reformas integrales, y lo hacen desde hace más de 30 años y además con la mejor calidad y acabados impresionantes. Y de los precios ya ni te hablo porque son inmejorables. Visita la exposición que tienen en Vía Augusta 106 o llama a los amigos de Atelier al 606-346723. Atelier, tu hogar en buenas manos.
I ara pel consultori, precisament consultori, queda molt antiga la paraula. Els dubtes jurídics legals, això queda més guai, vesteix més. Són dubtes jurídics legals que solucionem amb Àrea Jurídica Global perquè ens posen aquest peu, o almenys l'orientació cap on hem d'anar, no? Ja sabeu que les dudas que tengáis sobre estos temas podéis enviarnos una nota de voz a nuestro WhatsApp. 699-1309, 699-1309. 09, ese es nuestro WhatsApp para enviar vuestras dudas, para que enviéis vuestras dudas de voz o escritas. Si son de voz, mejor, insisto, por cuestiones radiofónicas quedaba más bonito, ¿no? Si no, ya las leeré yo directamente. Bien, tenemos aquí a Javier López y a Ariana López de Área Jurídica Global. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
¿Qué tal a todos? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a escuchar la primera consulta que hemos recibido.
Vamos allá.
Vamos adelante.
Estoy con otros abogados porque escuché sobre el tema de la ley de segunda oportunidad y me dijeron que mejor que eso era refinanciar deudas. Llevo con ellos aproximadamente 6 meses y les he pagado ya parte de esos honorarios, pero no veo cambios. Y os escucho hablar sobre la ley de segunda oportunidad. ¿Me recomendaríais cambiar de abogado?
Bueno, es una duda igual que es muy habitual. ¿Quién responde a todo esto?
Un poco entre los dos, ¿no? Como siempre.
Bueno, lo primero que tenemos que decir, lógicamente, es que cada maestrillo tiene su librillo, ¿verdad? No podemos. Pero yo sí que creo, hay que analizar el caso, sí que creo que es mejor para el deudor cancelar las deudas que no la refinanciación. Es que en una refinanciación tienes que volver a hacer el sofrito. Si debe 15, pues acabará debiendo 17 y pondremos unas cuotas ajustadas. Cuando se analiza esta situación, lo mejor, desde luego, es una ley de segunda oportunidad. Exoneramos todas las deudas sin tener que pagarlas. Y la ley permite perfectamente que cambie el señor de abogado, ¿no? Puede, eso sí, siempre analizando la situación, porque, como digo, si otro compañero ha dicho que mejor refinanciar, pues igual el señor gana 10.000 euros al mes y tampoco va a entrar en ley de segunda oportunidad, o no cumple requisitos para entrar en ley de segunda oportunidad, por eso le han dicho refinanciar. Hay que mirar el caso.
Deberíamos mirarlo con lupa. Yo sí que creo que frente a estas dos situaciones, en lo que sería pues una persona media española, siempre es mejor la ley de segunda oportunidad, siempre que cumpla requisitos, obviamente, por los efectos inmediatos que tiene. ¿Qué cuáles son? Pues entras en una cúpula de protección al entrar en el juzgado que impide que te puedan embargar. Tranquilidad mental, podemos decir.
Embargos que ya existan también se paralizan.
También se paralizan los que ya están exactamente aplicados. No te pueden demandar precisamente por esta cúpula de protección. Sí. Y cuando acaba el procedimiento, no se reanuda ningún tipo de embargo. Ya estás con las deudas canceladas y el 100% de tu sueldo entra en tu cuenta y es para ti. Claro, ese alivio es mucho más inmediato que en el caso de este oyente, si ya llevaba varios meses con otros abogados, quizás en estos meses nosotros ya hubiéramos podido cancelarle las
deudas. Pero hay que analizar cada situación.
Claro.
Ahora, por ley se puede cambiar de abogado sin problema. Podemos analizar la situación y si vemos que lo que le proponemos corresponde, pues perfectamente
siempre
podemos coger la venia.
Animamos a una segunda opinión jurídica, que le llamamos.
De acuerdo.
Que por llamarnos y hacer una consulta, pues no se pierde nada.
Pues ya lo sabéis. Las consultas, las dudas que tengáis, que queráis enviarnos, este es nuestro número de WhatsApp, 699-1309, 699-1309. Aquí podeu deixar les vostres notes de veu per als companys d'Àrea Jurídica Global. I si voleu ja directament parlar amb ells, amb això, doncs ja ho sabeu, el telèfon gratuït, 990-77-50, 990-77-50, o en la web areajuridicaglobal.com.
Eso es.
Javier, Arianda, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros.
También indicar que tenemos las redes sociales, como siempre, prendiendo fuego, nos estamos a tope, ya nos verán, que somos un equipo muy joven y muy activo. Y muchísimas gracias por invitarnos.
Siempre un placer, gracias.
Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti.
Bueno, no sé si és una indirecta, que crec que sí, perquè algú d'aquest programa, el Sergio López, se'n va de vacances, merescudes vacances, per agafar forces i tornar la propera temporada a la cadena COPE. Bueno, ja són tants anys que torna a la COPE que esperem que aquest any gaudeixi, com sempre, de les seves vacances. I nosaltres arribem a la... Bones vacances, Sergio. I nosaltres el que farem és acomiadar-nos, recordar-vos que qualsevol cosa que hàgiu escoltat en aquest programa, qualsevol dia de la setmana, qualsevol programa de qualsevol horari, tot ho teniu a través de cope.es, COPE Catalunya. I que nosaltres tornarem el dilluns amb més coses, però la informació continua a la COPE, eh? Ja saps que Juegos Olímpicos, però abans la informació amb Pilar García Muñiz, l'actualitat d'aquest divendres 26 de juliol. I ara sí, un pató de la Montse Rodríguez i bones vacances a tothom! Sergio López, per tu també. Esta canción es nueva, ¿no? Vinga, endavant!